Malgrat les pandèmies, les inundacions i els incendis, un any més, amb el febrer arriba la Candelera i un any més la marmota Phil sortiria de Sant Llodriguera, Puig es volia saber si l'hivern era viu o mort. Tanmateix, només treure el cap, un zombi se li ho arrencà i se'l menjà el cervell.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Les sèries de la nostra infantesa deixen empremta. L'únic que canvia és la proposta estrella de cada generació. Pels nascuts als 70 o abans, hi ha moltes sèries que han mogut munions de fans, com Star Trek, però n'hi ha de gran oblidades que, quan es fa un esforç, es recorden amb molt d'afecte. És el cas d'UB, i a casa nostra un grup d'amics ha creat l'associació Squad Barcelona per recordar-la. Avui parlarem amb dos dels seus impulsors, en Xavier Lupiáñez i en Sergi Penin. I d'una sèrie clàssica passarem al cinema oriental, ja que la Lídia Sánchez Collado farà la crònica de la 13a mostra de cinema asiàtic del Baix Llobregat i ens en destacarà alguns dels títols més importants. I no deixarem de parlar del món oriental perquè en Genís Vega ens acostarà una nova secció sobre sèries anime i altres animacions. És el que donarà de si el 22è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
L'entrevista.
Alguns dels nostres oients experimentats segur que recorden una sèrie d'alienígenes d'aspecte humà, però que realment eren uns llangardaixos que ocultaven la seva autèntica aparença. Per allà als anys 80 aparegueren a les nostres pantalles, baixant de les seves naus nodrisses, amb la diana de comandant suprema d'aquests visitants. Sí, estem parlant d'UB, que tot i el pas del temps compta amb una comunitat de fans que continuen al peu del canó. El nostre territori estan agrupats sota el nom de Barcelona Squad i avui ens visita el seu president, el Xavier Lupiáñez, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal?
I un altre dels seus integrants, el Sergi Penin, benvingut.
Hola, bona nit.
El primer que volíem saber és com es va fundar aquesta associació, quan, de quina manera, no?
Bueno, bàsicament som un grup d'amics de tota la vida, inclús anàvem junts al col·legi, jo i Sergi, per exemple, i tal, i bueno, a part de que és una sèrie molt familiar, no? Suposo que és com a Star Wars, ho veiem en família i tal, i tot això generacionalment no té edat. Da igual l'edat que tinguis, que la segueixes veient i tal. I bueno, vam comprar els tratges, els uniformes i amb col·leccionisme, amb la nostra passió, de mica en mica vam dir, bueno, doncs ja tenim un grup més o menys muntat, comencem a fer alguna cosa més sèria i ens vam posar a fer el grup.
Que abans fora de micro parlàvem que sí, sou de la mateixa generació i que fins i tot veieu junts la sèrie, no?
Clar, és que és molt nostàlgic. Darrere hi ha un transfors molt nostàlgic d'aquesta sèrie.
Clar, amb això que era una sèrie familiar, hem de pensar que en aquella època hi havia la 1, la 2,
sí, sí,
i TV3, sí, gràcies.
No podies estriar gaire, sí, sí, sí.
De fet, el que parlàvem, tot neix arran de que, bueno, com que el Xavi va fer un petit curtmetratge que es deia Ove Vicioso, encara tenia alguns dels trajes i allò, jugant un dia, em diu, ostres, ens ho comencem a prendre en sèrio o què? Llavors, clar, arran d'això, també per un amic comú que, bueno, que treballava al Saló del Cinema i de les Sèries, li va dir al Xavi si podíem presentar alguna coseta, sí. I vam dir, doncs vinga, va, ara o mai. I a més no ens ho esperàvem, perquè muntàvem un estant petit de 4x4 metres, 16 metres quadrats, superpetit, i clar, va començar a venir gent, ostres, vam dir, ostres, això ens estava desbordant. Llavors va ser quan vam decidir, ostres, aquí hi ha alguna cosa maco.
Que realment heu nascut com a entitat a través del Saló del Cine.
Sí, es podria dir que sí. Sí. El que passa que UB té un magnetisme entre la gent especial, vull dir, hi ha sèries, per exemple, pues, Verano Azul, aquella època, no? Autopista hacia el cielo, jo què sé. Radio Cincinnati, no sé si i totes, doncs, suposo que la gent les recorda, no? Amb més o menys nostàlgia i tal. Però UB, no sé per què, té un magnetisme entre la gent de la nostra generació, inclús de, bueno, nostres pares i tal, que la va rebre molt bé, la va digerir molt bé i quan la recorda li agrada molt. Té una cosa molt, també una és molt bizarre també, no? Una mica, no sé, sí, suposo que com a Star Wars també.
Sí, en parlarem també d'això.
Sí, tot va lligat, sí.
Que comentaves que en parlarem, no?
Sí, en parlarem d'alguna pregunta per aquí escrita.
En parlarem, però més endavant, no?
Sí, perquè ara no és una sola pregunta.
No, dic, aquesta idea de fundar l'associació, comentàveu que va ser una mica quasi com improvisada, sí, que va fluir així, no?
Sí, sí,
les millors coses s'improvisen, eh?
Sempre, sempre. Mm-hmm. Això ja ho dèiem la setmana passada en Fast Fiction Penny, no? Sí. Que s'apunten en una servilleta, no en un tovalló, doncs quasi una mica així.
Sí, sí.
Quin balanç feu ara d'aquests 2-3 anys que porteu així com a associació? Heu passat per molts llocs, us ha vist molta gent. Quines sensacions teniu?
Ens ho hem passat molt bé. Primer entre nosaltres.
Sí, bàsicament. Bàsicament és que la gent recordi la sèrie, era la nostra principal fita. Era dir, bueno, com a mínim que no s'oblidi, que no quedi, que sigui un record maco, que la gent... A més, de fet, a qualsevol saló, a qualsevol lloc on anem, és molt curiós perquè veus Harry Potter, veus Star Wars, veus altres coses, i veus que els pares li fan fotos als nens. Quan arriben al nostre stand... És al revés, és el pare que agafa el mòbil, sí, i li diu al seu fill, ara me la fas tu a mi. I és ella el que es posa amb nosaltres i el nen que està fent la foto dient, però qui són aquests? Aviam, aquí li estic fent la foto jo amb el meu pare, saps?
Home, clar, perquè és una sèrie que, al contrari, no sé, de Star Trek, per dir alguna cosa, clar, es va fer en aquell moment i després nunca más se supo, no? Vull dir, no va tenir una seqüència, unes pel·lícules o un... No va seguir, no?
És relativament curta.
Sí, sí. Exacte.
Mm-hmm. El Kenneth Johnson, que va ser el seu director i tal... És el que va fer, no sé si recordeu, la dona Bionico,
sí,
i Hulk.
A Hulk la
Lou Ferrigno, sí, la sèrie aquella dels 70, 80, Lou Ferrigno, no sé si te'n
I l'Espantaocells
i... la senyora King.
I això.
Aquest és el que existia.
Doncs és el Kenneth Johnson. Aquest tio, bueno, per mi és un fora de sèrie, no? Perquè de coses petites fa una gran... Sap estirar el xiclet, no? Una mica. I bueno, va tindre molta acceptació als Estats Units i a nivell mundial. També el merchandising que va ser, molta gent la recorda, per això. Qui no recorda les pegatines del Tec Indiscreta? I els ratolins de gominola que menjàvem. Hi havia darrere, a part dels àlbums de cromos, els còmics i tal, també un merchandising que t'enganxava més, no? Era un poc... poques coses, però, bueno, que les vam viure molt intensament. I, bueno, a partir d'allà...
Sí, sí, i que a més que abarcava una franja molt gran. Des de nosaltres, que teníem en aquella època 9 anys, fins als nostres pares, que en aquella època en tenien 35, 40. Sí, per tant, la franja era... Clar, avui en dia un nen no li pots posar, un nen de 9 anys li poses UV, bueno, et poden dir de tot.
Però la per què no? Què passa?
Exacte,
per què
no? Sí, però
aquest és el problema.
Jo ara mateix tinc molta curiositat, perquè no tenia ni idea de que existís una sèrie. Jo, quan
hem
venien...
de recordar que l'Iker té 18 anys, per tant...
És una altra generació, és una altra generació.
Generació Z, clar,
si jo, que en tinc 34, ho conec a través dels meus germans grans, que tenen 45-46...
Imagina jo, que clar, jo no tinc ninguna referència. L'única que tenia era V. V de Vendetta. No, pues no és eso.
Ens van dir al saló del còmic un munt de cops. Ah, V de Vendetta. Clar. Jo que no...
Que
a més és un còmic de l'amor, V de Vendetta.
Sí, sí, exacte.
No, va sortir al cinema molt després.
Molt després.
I que bona, eh?
Sí. Bueno, però no, està molt bé. Està molt
V en aquella època combinava una cosa pels nens, que era la ciència-ficció, que considerava que hi havia uns bons, uns dolents, clarament marcats, però alhora hi havia una sèrie d'arguments interiors, sí, molt importants en aquella època.
I tant, i tant.
Sí, això tenia per aquí la pregunta. Vaig directament, que és l'última pregunta, si em permets.
L'ordre aquí hem de fluir.
Per exemple, un dels temes, ara canvia el cap, el racisme o les relacions interracials.
Bueno, mira, et explicaré una anècdota. Lo de V al pòster, ¿vale?, que hem vist tots a la sèrie, que és molt mític i tal, això ja ho feia la resistència polonesa durant la
Guerra Mundial.
Sí, durant l'ocupació alemanya, d'acord?
La semblança dels dolents amb els nazis, sí, també...
El propi clar, símbol té una retirada de les bàstiques,
sí,
si t'hi fixes.
Sí, sí. Ah? I, bueno, el disseny que té, els uniformes, aquesta... diguem, estètica tan pseudo-militar, mística... Sí. Així,
molt marcat, no? Saps? Amb uns patrons molt marcats, amb uns càrrecs molt marcats, el, sí, que és el que és el soldat és el soldat, el que és l'oficial és l'oficial...
Hi ha una jerarquia.
Hi ha una jerarquia.
I així la sèrie tenia aquest to de denúncies.
Més
no, no la denúncia, no, exacte, posava el tema.
Sí.
Te'l deixava anar perquè tu reflexionessis i pensessis una mica, sí, i treguis les teves pròpies conclusions. També,
ah, però això també ho feia Star Trek, per exemple, i sí que se li reconeix, no? I en canvi a UV, doncs és el que dèiem, no? Va ser una cosa com molt del moment, no? Com una cosa com molt temporal. Sí.
Sí. Perdona, és que hi ha
tants
temes que
m'entraven. No, és molt interessant el que dius, perquè podríem...
Estava parlant del tema irracial, la sí, relació entre...
No,
Robin i Willy.
I moltes més coses.
Amb però... la nena de les estrelles.
Sí, no, buf, així és que té molta xitxa. Això.
Però un altre tema que sobretot que moltes ullens recordaran és la Diana.
Diana.
Estem parlant del 1983, una dona com a cap militar absolut.
La Jane Butler, bueno, qui no la recorda?
I icono eròtic, també, eh?
També.
Sí.
També,
les coses...
Però ningú li portava la contrària a aquella dona.
Home, com no. Per portar-li.
També juga amb una espècie d'inconscient col·lectiu, suposo, amb la... perquè el guió és brutal. O sigui, clar, ells diuen, o sigui, si nosaltres hem evolucionat des del Nardental, etcètera, fins a l'Homo sapiens, tal, és a dir, per què... els llangardaixos, és a dir, els rèptils, mm-hmm. perquè els rèptils no podrien haver evolucionat si no hagués aquest una... si no hagués un... bueno, el que va passar, no?, del meteorit, que diuen que els va extingir, sí, sí, sí. I tal. Serien ells, ara, els que manarien a la Terra, en teoria.
Possiblement, clar. Molt possiblement.
I també juga amb les teories del David Icke, em sembla, bueno, bueno, ja ens posaríem en un altre tema dels reptilians, que està molt de moda.
És veritat.
El tema dels Anunnakis.
Potser en aquell moment no tant, però ara sí, eh?
No, però en aquell moment hi havia gent que ja ho estudiava.
Sí, ja començava...
Zakaria Sitchin amb les teories del, bueno, de l'antiga Sumèria, que ja exposa, que van vindre aquí, ens van crear... Bueno, és... Però tot això ja és molt... més ocultisme que ciència ficció, per mi. El bo de la sèrie és que al final era una sèrie d'aventures, sí. que ho passaves molt bé i que els caps de setmana estaves enganxat al televisor. O sigui...
I que tenia naus especials, tenia tot... pistoles làser, tenia els bons i dolents, tenia una raça alienígena, ho tenia tots els ítems perfectes.
Ratolins.
I a mi m'agradava personalment la Julie Parrish. La Rosa.
La Rosa, la que se suposa que envia perquè controla la Diana.
Exacte, que sortia també a la sèrie de l'último... No, el gran héroe americano.
El gran americano.
A la classe, que ell donava classes com a professor, i una de les noies rebels, bueno, com a alumna i tal, era ella ja, l'actriu aquesta.
Jo he de dir que m'acaba de sorprendre que l'Alfons sigui tan friqui d'UB, perquè era una vessant que encara no li coneixia. Sí. I mira que li conec
cops
vessants,
amagats,
eh?
Té cops amagats.
Però bueno,
sí, sí.
És bo que la tingui, és bo. És molt
sí,
bo
sí,
que la tingui.
I tant, i tant, clar que sí.
Saps el que passa? Que el que em fa gràcia de la situació és que s'ha convertit en una tertúlia, en comptes d'una entrevista.
Clar, això, de quines eren les grans amistats? Quan hi ha una cosa que coneix, clar, o una afició que t'uneix i acabes coneixent algú, és el motiu d'excusa perquè ja flueixi tot. Saps?
És que és el maco més d'aquesta sèrie.
Sí, sí.
La gent que la coneix, que l'ha vist, vosaltres perquè sou més jovenets i bueno, us heu de posar una mica més.
I la sí.
però ja veureu quan us hi poseu, quan la pugueu veure sencera, les tres temporades, perquè en total són 21 capítols.
Sí, sí, és un moment,
no sé, això. O sigui, posar-s'hi...
Hem de demanar que la pugin a Netflix.
També, va, mira, seria una opció.
El Blu-ray l'han l'han venut ara als Estats Units i tal, i sense propaganda ni res, ha arrasat, o sigui, s'ha esgotat.
Sí, sí, sí.
Encara hi ha nostàlgic,
eh? I tant. Home, i el Kenneth Johnson... tinc entès que vol fer una pel·lícula i tal, però bueno.
En principi vol fer una trilogia.
Està
però
en aquest tema,
estan el,
porten
en
aquest tema
una...
des de que, bueno...
Sí, perquè es va fer un remake.
Sí,
sí, el 2009.
Però, a TV3, a més.
Exacte, però aquesta és una sèrie que nosaltres...
No té res
a
veure
no,
amb el que nosaltres...
No seguia la tele inicial.
No la volem ni nombrar. No la nombrar
no
perquè...
No, perquè no surt.
Agafaven la idea, però la transformaven totalment. Perquè ens entenguem, per mi, des del meu punt de vista, és una opinió personal, la prostituïen. Perquè es van carregar els icònics principals, que són els trajes, els personatges concrets, les naus especials... L'essència de la sèrie va morir. Va morir amb aquella sèrie.
Encara
aquell
que
remake.
Traguessin la prota de Fringe.
Sí, exacte.
Sí, que és molt bon actiu. No, els actors molt bé, eh?
Sí, sí.
Mira, però, clar... A més, amb la Morena Baccarin estava, la gent Valdir va sortir fent un cameo, també. Però
al final... En comptes de extraterrestres semblen venedors de Tecnocasa. Totes nots, trajejats, durant eleccions de moralitat, però...
De Tecnocasa.
Sí, sí, era una cosa molt estranya, no tenia res a veure, no em sentia representat amb aquesta sèrie.
Ja estem parlant de la sèrie, vosaltres us passa que hi hagi gent que no l'ha vista i que us vinguin a preguntar, no? D'escolta, explica'm aquesta sèrie perquè jo no en tinc ni idea.
Sí.
No, però aquests són directament confusió, però no sé si hi ha gent que directament us demana assessorament o de per on començo, què m'agradarà més, tipus què és, no?
Va per edats, bàsicament va per edats. El que és de la nostra generació, diguem-ne, la coneix,
clar.
És més, ens ve a veure i diu, ostres, bé, d'on està la Diana, hòstia, no tinc un ratolí, perquè es volen fer una foto amb el ratolí, perquè és que ens busquen el ratolí per fer-se la foto.
I el teniu, no, el ratolí?
Evidentment, uns quants en tenim. Però clar, però és generacional, llavors algú més jovenet sí que diu, ostres, i vosaltres qui sou? Llavors els has d'explicar que és una sèrie dels 80, l'animes a veure-la sobretot, que busqui el DVD, que busqui per internet, perquè val la pena, i si no, sobretot que segueixin la nostra pàgina a Facebook, vale? I a partir d'aquí puguin trobar alguna coseta.
I sabeu d'algú que l'hagi vista i ara dic, sí, doncs m'ha agradat.
Sí, tant.
Sí, de la meva edat,
Va envellir.
Sí, 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 tant, va, i tant.
És una sèrie que va envellir.
Envelleix molt bé.
Si no,
sí, sí.
Hi ha coses que canten, evidentment.
Sobretot els efectes especials, sí, clar, no, també. Però bueno, estan molt aconseguits per l'època.
Sí, estan superben aconseguits. O sigui, tampoc li pots demanar gaire.
No, no, exacte.
Bueno, a més, cada làser els costava una pasta.
$1,000
Sí, ells eren molt...
Cada seqüència on hi havia disparos làser eren $1,000
Sí,
per
sí.
Això, la resistència, al final, acabava anant amb metralletes normals perquè s'havien de fer els $1,000 per... Si els disparos es feien entre làsers i làsers, hagués costat 4 vegades més. Per això el Tyler o algun dels personatges agafen metralletes i van amb casco amb
AK-49. I ja està, sí.
Haguessin hipotecat la casa amb els de Tecnocasa, sí. Que van millor després. Però bueno.
No, vosaltres, sí, sí. Abans fora de micro, ens comentàveu que esteu fent coses molt xules, com per exemple... una nau, no?
Això és una primícia.
Això és una primícia mundial.
És que ho volia treure perquè ho faig a sobre.
Sou els primers a dir-ho i a saber-ho com Déu mana.
Sí, sí, i ara em mataran després d'aquesta entrevista, però bueno, com ja...
Com que ja som la primera, és igual.
Com que quan emetem l'entrevista ja la cosa estarà ja rodada i ja es podrà dir oficialment.
El 8 i 9...
Sí, el 8 i 9 de febrer.
Compte, compte.
Estem a l'Star Rock Awards a Tarragona.
Exacte.
Ah, mira.
Que és un esdeveniment... brutals.
Estaran molt, exacte, que estaran, grups,
bueno, exacte, tot el que és ciència ficció, Star Trek, sí. Star Wars, bueno, imagina, sí. Stargate, nosaltres, Harry Potter, bueno, de tot,
vale?
Llavors, bueno, dins del pavelló Firal de Tarragona, pues nosaltres tindrem un stand i farem la presentació mundial, pues, d'això que comentaves tu.
Explica-ho, explica-ho, a veure.
Bueno, jo això li deixo al president, li deixo al president la responsabilitat. Bueno. Perquè, si no,
president, què veurem?
Bueno, ese presidente queda muy grande. No, a veure, és un somni que jo des de petit ho tenia, però mai em vaig figurar que
seria possible.
No, no, però bueno, és posar-se de mica en mica i vam a respectar l'envergadura original de lo que era el Sky Fighter, que era el caza bàsico de... Bueno, de
la nau petita.
La nau petita, petita blanca, diguem-ne. Amb les...
amb els vidres negres
i tot això que tothom ho recorda.
Pensant en objectius possibles.
Sí, sí. Bueno, són 5 metres de nau, compte.
Déu-n'hi-do.
On la guardeu? A veure.
Bueno, tinc un amic que es diu Pere, des d'aquí li dono una
salutació. Sí, i les gràcies.
Per la seva paciència. I, bueno, té una fàbrica i em deixa guardar-la.
Ah.
Si no, no sé si ho
I entre quants l'heu fet?
Bueno, això
quanta
ho està fent
implicada?
Víctor, que està a Tarragona, que és un amic nostre i tal. I, bueno, és una cosa de tot el grup, en teoria.
Vale? I tots heu fet una miqueta de...
Hem posat les ganes, paciència i comprar els materials. I, bueno, en teoria...
Molts plànols, molta informació, molta documentació...
Home, hem de dir als oients que hem vist alguna foto.
Sí, sí.
Hem vist alguna foto?
Sí. Sí. Un moment que tu t'has despistat.
Mira, jo no
però
estava.
Hem vist alguna foto que realment, doncs...
No.
És una rèplica idèntica.
Sí, sí, sí.
Sí, no podries distingir-la del rodatge.
El que vingui a veure-la disfrutarà molt perquè, a més, la Warner les va destruir. Les naus que es van...
Oh.
Sí, sí, sí.
Quina poca estima.
No saben on guardar tot el material. De fet, es va destruir...
Pues a subhasta.
Això és el que he pensat jo, però es veu que hi ha un rotllo legal aquí que...
Que no poden fer.
A veure, jo sé que...
No pots subhastar-ho, però sí destruir-ho.
Mira, pues que normalment, les armadures...
Però si és pràcticament patrimoni de l'humanitat.
No seria mala idea, però, per exemple, els tatxes de Star Wars, les armadures,
sí.
I ho sé per un amic nostre que va participar,
sí, que va treballar, va ser...
El rodatge, sí, sí. Santana, les destruïen. Perquè ningú les venés per internet...
Perquè no hi hagués mai el mercat negre, diguem-ne, en aquest sentit.
El vaixell dels Goonies,
bueno, sí.
Fa poc, també el van destruir.
Oh.
Però em consta, i sé...
Però si el van guardar tant de temps, ja...
Sí, però ja no saben... Jo sempre he pensat... Bueno, perdó, feu un museu,
clar.
Feu un museu almenys... I
cobreu l'entrada i encara us correreu i tot.
La casa dels Goonies, sé que l'estan venent a peces... I ella te l'emporta amb la foto i tal.
Sí, sí, t'emportes un tros de la valla amb un certificat.
Però això és grado friki master, ja. Sí. Perquè hi ha grados, no? Està el nuestro, que ja no té remedio, no? Però ja fas la nou, no?
Sí.
I després està, pues, bueno, qui vol una peça de record i tal. Però en si són les ganes de passar-ho bé i de disfrutar-ho i...
I cadascú la seva mesura, també, que em fa
el
que
pot. I ja no perdre la memòria, perquè si no és per gent com nosaltres i la gent que ens ve veure, també, i... se'ns perdria amb el temps, tot això també.
Perquè ara mateix quanta gent sou a l'entitat?
Som uns 11-12 persones, a vegades venen col·laboradors i s'uneixen amb nosaltres. I cada
gràcies als col·laboradors, sí, perquè també. Sense ells no. Seria més difícil.
I bueno, està venint molta més gent cada cop més.
Que clar, això t'anava a preguntar, si esteu oberts a que s'assumi gent, perquè clar, ja ho deies que ha nascut d'un grup d'amics, però clar...
No, això no fa distincions de res.
Quanta més gent millor.
I vestir-se i fer-se l'uniforme de mica en mica, perquè nosaltres ja vam plantejar-ho de fer seriosament i respectant tot, el color, tot. La gent, a l'inclusiu col·lectiu guarda que eren vermells els uniformes, no eren ni vermells,
era com
ni,
un taronja
ni,
estrany,
no, tampoc,
no?
Era un color
teula, sí, color teula.
Segons és que el Pantone no el domino.
Sí, bueno.
Tu li dius això a un il·lustrador i et diu el número.
Això parlava un dia. Sí.
O un pintor.
Amb la Marina Vidal parlava d'això, sí.
I bueno, després doncs, també comprant coses als Estats Units a nivell... Tot això neix bàsicament amb el col·leccionisme. Jo també col·lecciono de tot. Star Wars m'encanta, bueno, de tot.
No, i a més, dona la casualitat que quan nosaltres ens presentem al primer saló del cinema i les sèries, pengem les primeres fotos al Facebook, vale? I automàticament, clar, hi ha tota una associació mundial d'UB. I el president de l'associació mundial, que és a Connecticut, que és el senyor Charles Corrente, es posa en contacte amb nosaltres per dins...
Quan va veure
ostres, ja, sou d'UB, esteu aquí a Barcelona, ostres, doncs pues mira, aquí hi ha un grup, ens van explicar que eren la flota mundial, que a més és una flota que representa, igual que la sèrie, els 50 posicionaments de les 50 naus en les 50 ciutats més importants del món, doncs pues aquest és el projecte inicial d'UB.
Ah, doncs mira, en tenen una barcelona,
Llavors, des d'aquí li
tenim representació!
A més,
això és l'escut de l'associació, però tenim l'escut mundial que és sense el país o la ciutat en la que estem.
Llavors, I quina relació teniu ara amb aquesta entitat?
Molt bona.
Supermundial.
Parlem per missatges.
Per Skype.
Ens anem parlant i tot. Sí. I algun dia ens en trobarem. Farem una gran trobada.
Trobada mundial d'UB?
Ara, quan nosaltres vam néixer també... Va néixer un altre grup també, que si no el saludo, bueno, em mataran també, que és el de Mallorca Squad.
El de Mallorca. Gràcies a nosaltres, que ens van convidar a uns esdeveniments que fan ells cada any allà a Mallorca, doncs, a primers de setembre. Vale? Que és l'ACCF, que és l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció.
Una gent estupenda.
I llavors ens van convidar com a UB allà i, bueno, i es van començar a interessar. Llavors van crear també la seva associació, van demanar els permisos, evidentment, a l'Associació Mundial, els van acceptar, els van donar l'escut i llavors pues, bueno, vam crear vincles i anem creant vincles pues, amb l'associació de Madrid també n'hi ha un altre
Madrid Squad, Madrid saludem Squad, també exacte. El Martín, el Javier,
i bueno, però és que n'hi ha a Mèxic, n'hi ha a Finlàndia, n'hi ha a Noruega, a tot el món,
tot el món.
No esteu sols.
No.
I cada país és una nau nodrissa, vale? I són, bueno,
diguem... Hi ha representació en tots els continents?
Continents.
Potser l'Antàrtida no.
Àfrica.
No sé si a l'Índia.
Àfrica però... i Àsia no t'ho podríem dir perquè nosaltres no els hem trobat. Però Amèrica,
Europa,
Amèrica,
Estats Units...
o sigui, Amèrica del Nord, Sud-amèrica, Europa.
Hòstia, i Rússia també. Sí. Bueno, seria, bueno.
Rússia entraria
dintre Europa, Europa, Àsia.
La majoria de la població de Rússia viu a Europa.
Sí, entre Europa, també. Però en extensió està tota Àsia.
Àfrica i Austràlia i Oceania no, ho desconec.
I no estic segur, però crec que el Japó... Crec que hi ha alguna... No estic segur.
La comunitat nipona.
Sí. No, i ara naixerà també, crec, a València Squad, també. O sigui, per tot el territori estan apareixent ja grups que, bueno com veiem, nosaltres...
Gent que, bueno, que es va incorporant mica en mica, conforme som més coneguts, també hi ha gent més interessada, i, bueno, escolta, com més serem, més riurem.
I tant,
molt
i
millor.
Tant, això és l'essència de totes les associacions.
Bonic, mentre no oblidin la sèrie, que és el que nosaltres volem.
Exacte. Doncs de moment us veurem a l'Star Rock Awards i esperem veure-us a molts llocs més i que també el vostre pas pel Quimèric ajudi que els fans d'UB que no han sortit de l'armari, que us truquin, que vinguin, que es comuniquin.
I tant, i tant. Deixa'm dir una última coseta, sobretot, que si ens volen saber més de nosaltres, tenim la pàgina Facebook SP-UB, Barcelona Squad. Allà ens poden trobar, ens poden demanar informació, ens poden enviar missatges privats per si tenen qualsevol consulta, per qualsevol coseta, aquí estem.
Perfecte, doncs Xavi, Sergi, moltes gràcies per passar pel Quimèric.
Gràcies a
vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Quimèric als festivals.
i d'una sèrie mítica i de recordar aquest UB a parlar de cinema oriental gràcies a la mostra que fa uns dies es va fer a Sant Feliu de Llobregat, la mostra de cinema asiàtic del Baix Llobregat, que l'ha pogut seguir la Lídia Sánchez Collado. Benvinguda, Lídia.
Hola, què tal?
Del dia 23 al 27 de gener es va fer aquesta mostra que ha aconseguit reunir un total de 17 títols procedents de 12 països diferents com Mongòlia, la Xina, l'Índia, les Filipines, el Japó o Corea del Sud. No és poc, hi ha molta varietat. Segur que això també es notarà, no?, els títols que ens portes avui, Lídia.
Sí, i tant, com has dit, no? Era la 13a edició de la mostra, però era la primera d'aquest tipus de cinema asiàtic. És a dir, sí que, bueno, era doncs, el primer cop que es feia a la mostra dedicada al cinema asiàtic, però ja venia doncs, d'altres mostres. El novembre, per exemple, va ser la mostra, bueno, van programar la Mediterrània i el Llevant, després el març serà llatinoamericana i el juny africana. Aquesta mostra, bueno, les coses que es poden dir és, com tu has dit, no? Són els 17 títols de 12 països diferents. Com a cosa destacada, no? Hi ha quatre estrenes, hi ha hagut quatre estrenes a Catalunya, inèdites, no? Com El huevo del dinosaurio, Les golondrines de Kabul, El lago del ganso, de ganso salvaje, que va ser, bueno, el mateix cap de setmana, i Una tierra imaginada. La guanyadora d'aquest certamen va ser la hongkonesa Still Human. I també vam tenir tres persones que van parlar a tres cinefòrums de temes diferents en aquest certamen, en aquesta mostra. I, bueno, si voleu, doncs, comencem per la primera. Bueno, he seleccionat uns quants títols. I, bueno, per exemple, la primera, The Farewell, que és una coproducció xinesa als Estats Units. Ha guanyat molts premis. El 2019 va guanyar el Globus d'Or la millor actriu, bueno, nominada als BAFTA. I, bueno, doncs, el que explica és, bueno, doncs, la matriarca d'una família pateix càncer, no? I, bueno, convoca, hi ha una reunió familiar i hi ha, bueno, la seva neboda, que està als Estats Units, bé, per acomiadar-se d'ella, no? I, bueno, parla una mica de, bueno, aquest contrast d'Orient i Occident.
Sona drama, no, de moment?
Sí. És de llorar.
No, bueno, té una part dramàtica, però bueno, o sigui, és, bueno, lo maco que és, no?, la relació entre l'àvia i la seva, doncs, la protagonista, no? La segona pel·lícula que volia destacar és Largo viaje hacia la noche, xinesa, el 2018. Va estar presentada a Cannes, bueno, va guanyar la millor pel·li al Festival de Locarno. I, bueno, és una pel·li molt interessant. La veritat és que us la recomano perquè, bueno, se centra més en el que és els colors, la sensació, bueno, doncs aquesta sensació física de plans i bueno, més que explicar una història, no?
El títol és com molt oníric, no? Una mica sí, com sí, suggerent,
sí.
No?
Sí, exacte. És a dir, la pel·lícula està dividida en dues parts. La primera, doncs, s'assembla més a, no sé, és, bueno, explica la història d'una persona que està atormentat per la pèrdua de la persona, de la dona que va estimar, i també del sentiment de culpa d'un crim, no?
Mm-hmm. Estan relacionats?
Estan relacionats? No estan relacionats.
Ai, que si rebento la pel·lícula.
Sí, bueno, això seria un espòiler, no? M'ho facis dir, no?
I la segona part és, entres com en un somni, o sigui, és un viatge oníric, i on es mostra el protagonista en un pla seqüència, no? I, bueno, la veritat
tota
és
la segona
és...
part és un pla seqüència?
Sí, no sé si és un fals pla seqüència, jo suposo que sí, perquè, bueno, és bastant... bastant... Bueno,
clar, és una bona estona,
diguéssim. Sí, és una bona estona. I està fet en 3D, ara no recordo... Bueno, jo la vaig veure en el Festival d'Autor, crec, de Barcelona. No la vaig poder veure a la mostra. I no, ara no recordo si la vaig veure en 3D, aquesta segona part, però bueno, es va fer en 3D. La tercera pel·lícula que ha destacat és Alpha, The Right to Kill, filipina. I, bueno, toca el tema de narcotràfic a Filipines. Bé, aquí va estar... va intervindre, bueno, després de la peli, un periodista especialitzat, no? I va xerrar sobre, bueno, doncs Filipines i la seva lluita contra les drogues, que estava molt bé. La veritat és que totes les xerrades, les tres que es van produir, que es van fer, es poden trobar en el YouTube del festival, i bueno, són molt interessants, aproximadament durant una hora.
Home, està bé, perquè pel que dius, aprofiten la pel·lícula per parlar d'altres temes, no? Vull dir que encara que no haguem vist la pel·lícula, la xerrada ens pot resultar interessant igualment, no?
Sí, sí. Està realment molt bé. Participativa, està molt bé. Després, la quarta pel·lícula que destacaria és Una tierra imaginada. Ha passat per molts festivals, va guanyar la millor pel·li al Festival de Locarno del 2018. És una pel·lícula de Singapur. I bé, doncs, tracta sobre un immigrant xinès que treballa a Singapur, pateix un accident i, bueno, no pot continuar treballant i està pendent de repatriació, no? Llavors té insomni i bueno, freqüenta un cibercafé on fa contacte amb una persona que no coneix i de cop i volta desapareix aquesta persona i llavors un policia està cridat a buscar pistes sobre què li ha passat a aquest immigrant xinès, no? A Singapur. Bueno, doncs està vestida com un thriller bueno, amb tints fantàstics, però realment el que és un, bueno, fa una crítica
social.
Sí, una crítica social, neoliberalisme, l'explotació de, bueno, d'això d'obtenir el màxim benefici.
Home, ja la competitivitat és molt alta, i sempre és el que ens arriba, no? El missatge, almenys de la part més oriental, no?
Jo estic fent una trampa, que m'estic veient ara mateix al tràiler, i l'estètica és molt tètrica, i està bastant xula, és bastant interessant.
És molt fosca, sí passa, bastant fosca. Nit. I, bueno, doncs això, a part de la crítica, o sigui, moltes pel·lis que
estic... La banda sonora ho diu, que l'estem escoltant, sí. Que sí. Ja...
Les pel·lis que estic, bueno, i que proposaré, de les que parlaré, té una crítica social. La veritat és que estan escollides moltes per aquesta crítica al, bueno, al sistema i en general la societat, no?
És curiós perquè, clar, la mostra no és de cinema social asiàtic, sinó mostra oriental, però aprofitem per donar un missatge, no, diguéssim?
Exacte. La següent bueno, és una pel·lícula molt popular que va ser estrenada fa un temps ja i, bueno, doncs l'han pogut mostrar aquí. És Paràsitos, de Corea del Sud. No sé si l'heu vista.
Sona molt bé, ja de moment sona molt bé.
Sona molt bé,
vale. No l'hem vista, no.
No?
No. Doncs, és coreana, no veig?
Sí, surcoreana i, bueno, us la recomano perquè, bueno, està nominada, bueno, ha estat guardonada amb un munt de premis, nominada als Oscars, bueno, millor pel·lícula estrangera, millor, bueno, està nominada, no sé, sis nominacions als Oscars, és a dir, millor director, ostres, pel·lícula estrangera, sí. Va ser la guanyada de la...
Està nominada aquesta edició, eh?
Sí, aquesta edició. I bé, doncs, explica un pare de família, doncs... Ai, perdó. Un membre de la família, un noi, fa contacte amb una família rica, o sigui, aconsegueix treballar per ells, i mica en mica va introduint la seva família en aquesta família rica, és a dir, però, bueno, aconsegueix que aquesta família treballi en aquesta família rica, saps? Llavors, però sense escrúpols, bueno, doncs, utilitzant l'enginy, i bueno, el que al començament sembla, doncs, una història còmica, no? Doncs, costumbrista.
Sí, no sé.
No? Bueno, lluita de classes, no?
Lluita de classes, sí, el que sembla...
Les manies dels rics i les penúries dels pobres, no?
El propi títol ja t'ho diu. Paràsitos.
Paràsitos.
És crític, total.
Doncs allà no sortirà ningú indemne. La veritat és que... és molt recomanable i és això, és una altra pel·lícula que fa un retrat dels personatges molt interessant. O sigui, els rics no són els dolents, els rics són ingenus,
ara em diràs que són la víctima.
Fàcils de manipular.
Ostres!
I són els pobres els manipuladors, els que realment han de lluitar entre ells, no?, per sobreviure i bueno, és una de les pel·lis, no?, que fa una crítica social i on reflexa la desigualtat de les classes, on hi havia uns títols anys anteriors que ho havien fet, però d'una altra forma, no? Mm-hmm. Burning, per exemple, no?, de l'any passat, i o Train to Busan, que
aquesta sí que l'hem vista, eh?
Sí, molt bé. També fa una crítica social a través del gènere dels zombis, és a dir, d'una altra forma, no? És a dir, que el cinema coreà, tant comercial com d'autor, està gaudint d'un tipus de, està fent un tipus de cinema, no?, amb aquesta part de compromís social i polític. El següent...
I és que estic com embarassada amb la música de fons perquè trobo que amb tot el que anaves explicant va molt bé, no? El Toni ja puja la música perquè ens pugem en... Bé, a mi ja m'has convençut.
Per això que parlaves dels trens, ara m'he recordat amb els Snowpiercer, que també parla de la lluita de classes, tot i que no hi ha zombis.
Sí, sí, sí.
Que bé acabat.
Del mateix director, John Bong-ho.
També?
Sí,
també hi ha la lluita de classes i també allà ens hi va amb la mateixa idea o... Perquè com acaba Snowpiercer és... Bueno, clar, no vull fer spoiler.
Bueno, no cap, diguem-ne que el significat de com acaba Snowpiercer és diferent.
És diferent.
És totalment diferent, sí. No parlaré de com acaba.
Sí, perquè també has comentat amb l'altre, que a vegades els rics poden ser les víctimes perquè molts cops alguns rics han crescut dins d'una bombolla i no saben com és el món real.
Sí.
Ai, pobrets, quina pena, no?
Sí. Pues una mica sí, perquè podien fer més però no ho saben. Els han mantingut aïllats, els seus pares. I això passa.
Sí, això és com es presenta, eh? Es presenten els rics així, o sigui, com si, bueno, en plan naïf total, no? Però després hi ha, bueno, doncs, es desenvolupa de forma diferent, saps, la pel·lícula, però bueno, és com es presenten aquestes dues classes, no? La següent pel·li es diu Bonsle i és Índia, i fa una altra reflexió social, no? Una crítica a la immigració, bueno, una reflexió a la immigració, al racisme, a la discriminació. Va estar, després de la peli, va venir un periodista especialitzat, Javier Borràs, que va parlar sobre el secularisme i el nacionalisme, la diferència. Estaven molt bé aquestes xerrades perquè et donen una, a grans trets, quines són les problemàtiques polítiques i socials de
cada país, no?
Exactament, aquests països. I la veritat és que estava molt interessant.
No sé si a tu t'ha passat que has vist la pel·lícula, després has estat a la xerrada, sí. Si t'ha canviat el punt de vista de la pel·lícula després de saber els problemes que hi ha en aquests països.
Sí, el que passa és que dos de les tres pel·lícules, la xerrada... Sí que tenia que veure, perquè era el mateix país, no? Però no estava molt relacionat. Per exemple, la guanyadora, doncs, la xerrada era d'una... Bueno, tocava un tema diferent, que ja parlaré ara al final. Mm-hmm. Però, bueno, és a dir, era... Totes dues coses eren interessants, o sigui, tant la pel·lícula com la xerrada, és a dir, et complementava, es pot dir. La següent pel·li, la setena, havia seleccionat 10... es diu El lago del ganso salvaje. És una pel·li de coproducció Xina-França de l'any passat i que no ha estrenat fa poc. No sé si l'heu vista, aquesta.
Tampoc,
o sigui,
no.
Molt, bueno, és molt, molt, molt recent, no? Aquesta la vaig veure a Sitges, també, i per molts estava considerada com la millor pel·li oriental del darrer festival de Sitges. Dins del cinc, o sigui, que...
Des del cinema oriental, la millor.
Sí. Mm-hmm. Bé, és un thriller negre. Jo crec que per mi el millor era l'atmosfera amb la que estava produïda. I, bueno, doncs, se centra la pel·lícula en una persona que és, bueno, és un lladre que ha sortit de la presó i que mata...
Però con el ritmo en la sangre.
Que mata accidentalment un policia. I...
Lo típico,
quan surts de la presó ja és el primer que fas, no? Bueno, accidentalment, vaja. I bueno, la policia doncs, el persegueix per detenir-ho i hi ha una noia bueno, i que posa en preu al seu cap. No? Hi ha una noia que no se sap si el vol ajudar o el vol perjudicar. Bueno, el millor, doncs, jo crec que és, per mi és aquesta atmosfera, no? No sé, per molts està considerada una de les millors pel·lis de Sitges, en cinema oriental, està bé. Ah, bueno, i com a anècdota també, Tarantino, quan va ser presentada a Cannes, es va aixecar i va aplaudir efusivament, com és ell.
És veritat.
Sí. Bueno, com és ell, així, molt efusió, no? La vuitena pel·li que volia parlar és El tiempo contigo. És una pel·li japonesa, animació, de l'any passat. I bé, va d'un estudiant que decideix traslladar-se a Tòquio, treballa com en una revista, com a redactor, i coneix una noia que té el poder de que la pluja pari i que torni la llum, no? Bé,
em sembla que molt... alguns la va comentar.
Sí,
no
sí,
sé si l'havies vist a Vic.
De...
Sí,
sí, sí, sí, sí,
de Sitges. És que l'argument em sonava. Sí.
Doncs la tornem a presentar-la també.
Que és la era la continuació de Your Name o...?
No, és la continuació, però és...
És el mateix equip, pensem.
Ah, vale.
D'estructura és semblant, no té res a veure tampoc l'argument, però bueno, noi coneix a noia, bueno, doncs s'enamora, per una sèrie de circumstàncies s'han de separar i...
Això pot descriure moltes pel·lícules.
Sí, 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 sí. I llavors és... Sí,
sobretot
és molt
el
fluida.
Divinity.
Està plena de sensibilitat, molts colors, cançons inflamades, no?, com en aquest tipus d'anime, que agrada moltíssima gent, per això té tant d'èxit, i bueno, però també té un trasfons d'aquest pas de la innocència a la maduresa, no?, que és complex. Bueno, està bé. Després la novena, la penúltima, és A Letter to the President, és una pel·lícula afganesa de fa 2 anys, I bueno, doncs és una pel·li bastant dramàtica, és una pel·li dura, és una mare, bueno, una dona que és mare de 2 fills, treballa com a funcionària a Kabul, al Departament de Justícia, i decideix doncs salvar a una nena que està casada amb un vell que la vol escanyar perquè ha sigut infidel. I llavors aquesta acció farà que tothom a la feina doncs, bueno, la rebutja, no la volen, i després a la seva família, la seva pròpia família, el seu marit doncs, comença a pressionar-la perquè abandoni, no solament en aquest cas, abandoni doncs, la seva professió, i bueno, en una baralla, perquè comença a agredir-la, en una baralla doncs, ell mor. Si fos una pel·li de Sitges tothom aplaudiria, perquè
bueno,
d'una forma molt, molt guai. I sí, són coses que passen. I bueno, doncs la dona és, bueno, això és de forma accidental, mor de forma accidental, i l'acusen d'homicidi i bueno, doncs la posen a la presó i pendent de judici. Llavors és A Letter to the President. El sentit és que redacta una carta que és un llibre al president d'Afganistan perquè l'alliberi. Exposa les seves raons i això, i bueno, està molt bé. La veritat és que bueno, una altra pel·lícula que fa una crítica també, 10 anys, més de 10 anys després de la caiguda del règim talibà, i bueno, sobre la dona, una crítica sobre, bueno, doncs això, la corrupció, la dona, el patriarcat, bueno, està molt, és interessant, la veritat. I la desena, la darrera, és Still Human, que va ser la guanyadora d'aquesta mostra, hongkonesa, i bueno, doncs explica la relació que estableix entre un home discapacitat i la seva assistenta, que és filipina, és immigrant filipina, que al principi doncs, tenen, bueno, doncs, cultures diferents, llengües diferents, no? I bueno, no hi ha bona comunicació, ni hi ha comunicació,
no,
i després, exacte, i després esdevenen doncs amics, fins i tot doncs esdevenen aquesta relació d'amor, fins i tot, no? Entre que no té per què ser sexual, no? És a dir, entre 2 persones diferents, no? I bueno, parlar dels emigrants, del racisme, I després d'aquesta pel·li hi va haver la xerrada de la periodista Mònica G. Prieto sobre les protestes de Hong Kong, que van començar fa ja 9 mesos i que encara que no surtin els diaris encara són, encara existeixen, i bueno, va explicar doncs quin és l'inici d'aquestes protestes, d'on ve Hong Kong i bueno, què està passant actualment allà, i bueno, doncs això, no? És a dir, que va ser molt interessant perquè, bueno, va explicar en una hora la història de Hong Kong i la seva relació amb Xina. Està molt bé. Bé, doncs ha sigut una edició, bueno, la primera d'aquesta mostra, no? Dins de totes les mostres de cada any, molt interessant, o sigui, ha augmentat el públic en un 5% i bueno, una selecció de pel·lícules molt, molt bona, la veritat, és molt interessant, sí.
Doncs moltes gràcies, Lídia Sánchez Collado, per fer-nos aquest recull de les pel·lícules que has pogut veure en aquesta mostra de cinema asiàtic del Baix Llobregat. Ja estarem pendents d'altres edicions perquè sembla que les propostes s'ho valen. Moltes gràcies per passar un dia més pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sèries orientals per a gent occidental.
Genís Vega, benvingut al Quimèric.
Molt bones, què tal, Karen?
Avui ens vés a parlar d'animació, però aparquem una mica els animes, no sembla?
Sí, avui comencem amb Bob's Burger.
Bob's Burger, no em sona de res.
Bob's Burger.
Quina sèrie és aquesta?
És una sèrie com... És que no et sabria dir. Ha tingut com referències de Los Simpson, d'American Dad, de tots aquests creadors. Ara mateix no me'n recordo del creador, però... És una sàtira sobre una família que té una hamburgueseria i va descendent de pares a fills i bueno, van passant coses i és no té una continuïtat, però té 10 temporades amb 25 episodis cada una.
10 temporades?
Sí.
I no havia sentit parlar mai de la sèrie. Déu-n'hi-do.
És poc. Jo la vaig descobrir aquest estiu. Estava avorrit i bueno, vaig a veure una sèrie. Vaig començar amb Bob's Burger.
On la vas trobar, bastant. Per cert? Vull dir, estan en plataformes o el vas haver de buscar en altres llocs més?
No, bueno, la vaig veure per Movistar Plus. Mm-hmm. Hi havia un canal, que no me'n recordo, crec que és el TNT, que ho va emetre i em va agradar. Mm-hmm. I bueno, doncs ahir ja va desencanadar.
Clar, la gràcia potser el que comentes, no? No continua, però esclar, si té 10 temporades també una certa continuïtat a la llarga deu tenir, no?
Sí,
encara que
té.
La puguem veure com a capítols aïllats.
Sí, algú té. Pots seguir-la i veus com els personatges van canviant perquè, vulguis o no, els fills han de créixer. No seran sempre com els Simpson.
No, els Simpson no creixen.
No, això no. Però aquí sí que creixen.
Això ja és un gran
crec,
pas endavant.
Crec, perquè no me l'he acabat, però sí que he vist com alguns personatges han crescut.
Han canviat, no?
Sí.
I què tenen aquests personatges? Què és el que més t'agrada?
Doncs la comèdia. Cada un és diferent. Hi ha una filla que, per exemple, vol cremar-ho tot.
Com jo. Sí.
Com diu l'elfo.
Sí.
I hi ha un altre que és molt tranquil, un altre que és... Va variant. Cada un té una emoció diferent. Per mi m'agrada molt més el de cremar-ho tot, eh?
Et sents això més identificat.
Sí.
Clar, normal.
I bueno, van...
I el pare té un punt de carisma també o no? O és un Homer?
Té carisma. No és un Homer, perquè té el seu toc de personalitat. El que passa és que està molt boig per les hamburgueses.
Home, clar, si no tindries una hamburgueseria.
Clar, si no tens hamburgueseria.
És bastant normal, no?
Sí. De fet, hi ha un gag, per exemple, que és molt graciós, que és un dels episodis principals, que a mi em fa molta gràcia, que és com que hi havia el rumor en l'episodi de que les hamburgueses estaven fets amb la gent que moria, que estava a lo que es commemora als morts. Ah, no me'n recordo.
Halloween, no, Top Sants, aquí, no?
No, a l'edifici.
Ah.
Ara no me'n recordo.
El tanatori.
El tanatori, exacte. On deien que la carn de l'hamburguesa era la de les persones.
Vaja. Jo vaig veure un curt que anava d'això, també, precisament.
Potser té alguna inspiració amb
no,
aquest.
No, perquè el curt era d'aquí, però vaja. Que...
Però potser s'ha inspirat.
Podria ser.
Podria ser. Li podríem preguntar.
Ja li preguntarem. Coneixem el director, o sigui que ho tenim bastant fàcil. Un cop de missatge li podem preguntar. I comentaves que és una sèrie americana. No sé si també sí. transmet aquests valors americans de...
Sí, és molt... És
el
molt...
sueño americano.
Sí, 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 sí. Perquè, de fet, no són americans americans. Els protagonistes són com de descendència, diguem-ne, africana.
Ah, haver començat per aquí,
mescla,
home.
I comença com el sueño americano de que compren l'hamburgueseria, que el seu pare feia hamburgueses, i bueno, han acabat aquí.
O sigui, com si agafessis l'apu, però de...
Sí, més o menys. Sí,
però
sí,
africà,
sí, sí.
No? En lloc del badulaque, l'hamburgueseria.
Exacte, exacte.
Bé, bé, bé. Així ja per tenir així referents, no? Que puguem...
Totes les sèries americanes tenen algo que veure.
Home, sí, perquè la cultura americana ja sabem com és.
Sí, és menjar, dormir i treballar poc.
I s'ha de com de divulgar molt, no? Sembla sí. que si no es divulga el somni americà es mor, no?
Sí, sí.
Doncs Bob's Burgers, que tenim aquestes 10 temporades ja disponibles, i llavors vens amb una altra sèrie que es diu Radiant?
Sí, l'anime de Radiant.
Radiant.
Exacte.
Aquesta sí que és anime, eh?
Sí, aquesta sí. La segona temporada, o sigui, són 2 temporades i la segona està en emissió encara. Mm-hmm. I bueno, és... Va sobre màgia.
En tindrà més o no?
Crec que sí, perquè la... Bueno, abans de l'anime estava el manga, i el manga en té bastants.
Si el manga continua, sí, és sí. molt probable que la sèrie també.
El que passa que diuen que... Jo no m'he llegit el manga. Tampoc m'he començat... He començat a aprofundir molt amb l'anime. M'he vist molt, diversos episodis. Però diuen que l'anime no està al nivell del manga.
Ah.
Això és un punt a favor del manga.
Sí, sí. Home, això passa, a vegades.
Sí, passa molt. Mira, Death Note.
Exacte. Encara que per mi sí que... A mi m'agraden les dues, versions.
No, però jo et dic la pel·li de Netflix.
Ah, no, la pel·li de Netflix, però això és una altra història, home. Això ja...
És una aberració.
Millor no obrim aquest meló, perquè si no sí, podríem sí. dedicar tota la secció a estar refant de Netflix.
Especial quimèric, rebé.
Anti-Netflix, versions d'animes i mangas. Un desastre.
Sí, sí.
Què té Radiant? Comentaves que va de màgia. En quin sentit? Tenim un mag, tenim...
Bruixots. Bruixots i humans. Als humans no els agraden els bruixots, però els bruixots els salven la vida als humans. Mm-hmm. I encara així... Comencen a passar successions, aquí hi ha bruixots dolents, hi ha bruixots bons. Apareixen les bèsties anomenades Nemesis, mm-hmm. que són destructors de mons. I bueno, els bruixots lluiten contra ells i salven els humans. Encara que després bueno, els desperdicien.
Interessant. Home, això veu una mica de Harry Potter, no? També, en alguns sentits,
sí,
no?
Sí, bueno, els muggles i els màgics.
Sí, sí, Voldemorts i companyies, no? I no tots sí, són sí, bons, sí. encara que volguessin.
Sempre hi ha d'haver-hi algú dolent.
Sempre.
Inclús a Food Wars.
Food Wars?
La Sogokemi no Soma. La de fer menjar, te'n recordes?
Ai, sí, és veritat.
La dels orgasmes
culinaris. Ja no me'n recordava. Clar, has dit menjar, llavors ja sí, ja m'he recordat.
Sí, sí.
Ja saps que jo amb el menjar ja saps com sóc. Llavors, tens algun personatge preferit d'aquesta sèrie de Radiant? O diries que és bastant coral i que tots són bastant
doncs... importants? Doncs... El personatge principal és bastant carismàtic. Mm. És molt alegre, és com que tot es pot, jo vull ser bruixot perquè m'agrada i vull fer-ho, i vull salvar el món i ajudar a la seva la bruixa que l'ha adoptat, perquè ell no és un humà que ha nascut amb pares i tal, sinó que l'ha adoptat ella i l'ha salvat. Mm-hmm. I vol arribar a ser doncs el mateix que ella i més.
O sigui que és el seu deixeble, diguéssim.
Exacte.
Bé, interessant.
Té tocs de comèdia, bastant bona. A mi m'agrada bastant la comèdia, també. I fan que sigui molt més amè.
És infantil o no? O és una mica més adolescent?
És una mescla. És una mescla, perquè...
Perquè, clar, a vegades amb la màgia et pots trobar una màgia que està orientada a adults i o una màgia molt, deixa'm-ho dir, entre cometes, simplona, que és més per nens, no?
Sí, sí, sí.
I aquesta...
Aquesta és una mescla, perquè en moments és més simplona i en moments ja és més cap a adults.
Mm. Si ens pot agradar, no? La gent sí, de la sí, nostra sí. generació.
Sí, sí, sí. Si la comencen... Si els agrada la màgia, la recomano. Mm.
Perfecte, doncs Radiant. I després has portat un clàssic aquí, que ja m'emociona veure-ho aquí, eh?
Sí, sí.
Juan Puigman.
Sí, me'l va dir l'Alfons...
Home, Juan Puigman, nivell, eh?
Me'l va dir l'Alfons quan estava... Encara no havia sortit la segona temporada... I bueno, ara tenim 2 temporades i què dir? Bueno, és un mític. Ara s'ha tornat un mític dels millennials.
Doncs la meva parella no és millennial, ja et dic jo, que ja ha vist tot l'anime i està al dia amb el manga, vull dir que imagina't.
Bueno, l'Alfons també.
Sí, també.
L'Alfons també.
També, també.
És un anime que... A veure, és que és molt xorra.
Sí, realment el punt de partida és tontíssim.
És tontíssim. Vull dir... És un home que entrena molt i que es queda calvo, però es torna l'home més fort del món.
Mm-hmm. I que pot fulminar qualsevol persona només amb un cop de puny.
Exacte.
Això,
sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Però a part de que vol ser héroe, no el reconeixen com a héroe de classe màxima.
Sí, sí, perquè a més hi ha moltes categories, no, de,
sí,
d'heroi. I has d'anar passant unes proves, uns exàmens, sí, i que Déu-n'hi-do també, eh?
I el fiquen a l'inferior, fent les proves i tot. Mm. És molt graciós, això. Sí, el moment de l'examen... Que,
és boníssim.
Que tothom diu, vaya parguelo, no sé què, no sé quantos... Però fa tots els rècords i li fiquen amb la categoria més baixa.
Jo crec que el millor d'aquesta sèrie... O sigui, a veure, el pitjor és que, clar, no va enlloc, no? Vull dir, almenys des del meu punt de vista és pur entreteniment, no avança la història, o almenys on jo m'he quedat, no? Però per mi el millor és que se'n fot completament de les altres sèries d'herois, no? Vull dir,
sí,
és com,
sí, sí.
Sí, aquí lluites superespectaculars, no sé què, però jo vinc i amb un cop de puny me carrego
aquí,
tothom.
Pa,
i clar,
ha...
ràpid s'acaba l'èpica, no? Quan amb, sí, un sol cop de puny pots carregar-te tothom.
Sí, de fet a les xarxes hi ha el típic meme de qui enganaria, Goku o One Punch Man?
Home, sí, One Punch Man, el tema de poder matar algú amb un cop de puny es manté, sigui quina sigui la força de l'altre, guanyaria,
bueno,
One Punch Man.
One Punch Man, no sé fins a quin moment has arribat. Al final de la primera temporada, no sé si l'has vist.
A trossos.
Allà hi ha una lluita bastant interessant. És com que la no regla.
Home, és que clar, pensa que si no se t'acaba el
rotllo
ràpid.
Si no és avorrit,
perquè, clar,
si no és avorrit.
Carrego,
sí, sí,
tothom d'un cop de puny. No, i també és bastant interessant el deixeble, no?
El, sí, el Genos.
El que intenta aprendre d'ell.
Però té la categoria màxima. És
no,
molt
clar,
graciós.
La gràcia és que, clar, és algú que vol aprendre d'ell i veu que l'altre, o sigui, el protagonista, no sap ni com ha arribat a tenir aquesta força. O sigui, clar, li diu, no, jo faig 200 fraccions, i l'altre és com, jo en faig 500 i no estic com tu, no?
Sí, sí.
Per dir una xifra.
L'altre es fa modificacions, tal, no sé què, però no arriba al seu nivell. I sempre diu, jo quiero llegar a tu nivell.
I no sap ni com fer-ho ni res.
Exacte.
És bastant interessant.
Sí, sí. És com... És que... No sé, és com que... El One Punch Man ha sacrificat el seu cabell per tindre els poders. Podríem entendre d'alguna manera així.
Home, ja els agradaria a molts homes calbs que fos a canvi d'alguna cosa, perquè, clar, molta gent es queda calva, sí, i a canvi de res, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Bueno, si segueixen les... Perquè ja va haver una època que van penjar perquè sabia el que feia el One Punch Man per quedar-se fort, perquè ho va dir un episodi. I va haver-hi gent que ho va fer i com que...
Com no. Que no, no?
Com que no.
Però bueno, espero que almenys conservessin el cabell.
Això ja no...
No ha transcendit, no ha transcendit.
No t'ho sabria dir.
Jo crec que tu tens melena per estona, eh? I encara ets jove, però se't veu un cabell fort i sa. I
això
per tant,
espero.
No,
si no em fico com
no.
El One Punch Man...
Bé, no sé. Tu sabràs si et convenen a donar hòsties o no.
Sí, sí, bueno, potser aniria bé.
Txan, 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 txan. Bé, doncs hem repassat dos animes i una animació americana, tres sèries molt diferents entre elles, Bob Burgers, així, rotllo americà, Radiant, rotllo màgia, i One Punch Man, rotllo arts marcials
comèdia,
japoneses, no? Comèdia, exacte. Doncs bé, una mica de tot i per tots els públics. Moltes gràcies, Genís Vega, per passar un dia més per Ràdio Sabadell.
De res, els dies que facin falta.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Quimèric. A Ràdio Sabadell.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que està molt variat i que hem tocat molts temes, però no volem marxar sense desitjar que hagueu passat un bon dia de l'Orgull Zombi, que va ser el 4 de febrer passat, i no perquè estiguem cansats i tristos arran de la Cuesta d'Enero, que també, sinó perquè va ser l'aniversari de George Romero, el creador de la mítica pel·lícula La Noche de los Muertos Vivientes. Des d'aquí, un record per aquesta figura i esperem que ho hagueu passat molt bé vosaltres també amb aquesta celebració. Ens retrobem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.